9 i 21 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Josep Maria Balcells i també en Joan Alsina. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I estem a l'espera que s'incorpori en Carles Cabanes. Avui no hi serà el Jordi Piella, que per motius aliens no pot venir a la tertúlia.
Exacte. No, no té res a veure amb el cas Nos.
Res,
amb...
res. Va ser que va trucar, va dir que li seria molt de greu.
Ni amb la caixa.
No crec, el senyor Duran, el dia que se'l trobi pel carrer, vaja... Escolti'm, deixem estar això. També volia parlar del cas Neymar, em va dir, però vaja, ja en parlarem la setmana que ve, en tot cas. La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres ampliar el 6,5% el marge de dèficit per l'estat espanyol aquest any. Dues dècimes més, això perquè la gent es faci una idea, equival a uns 2.000 milions d'euros, i això són una xifra superior al 6,3% que havia demanat el govern de Mariano Rajoy. Recordin que l'objectiu vigent era del 4,5%. A canvi, però, la Comissió Europea demana diverses coses. Una revisió sistemàtica del sistema tributari per al març del 2014 que inclogui una reducció de les deduccions en els impostos directes, és a dir, renda i societats. També demana una pujada d'impostos sobre els carburants i reduir el nombre de productes que es beneficien del tipus reduït de l'impost sobre el valor afegit, l'IVA, és a dir, passar del 10% al 21%. També demana que el govern espanyol tiri endavant una reforma laboral i, atenció, la reforma de les pensions, que ha d'estar finalitzada abans d'acabar aquest any per garantir, diu la Comissió Europea, la sostenibilitat de despesa pública en pensions i endarrerir també l'edat de jubilació en funció de l'augment de l'esperança de vida. Per tant, tenim per una banda aquest relaxament del dèficit, d'aquest marge, 6,5%, una xifra que ja havia sortit als mitjans però que s'ha confirmat, però a canvi, déu-n'hi-do la llista, la recepta de la Comissió Europea de cara a aquestes reformes, diuen, o revisions, que vol Europa que s'apliqui a l'estat espanyol. I ara jo els demano la valoració, he de fer un resum, és una mica complicat, però vaja, avui els diaris en van plens i ens trobem que des de Brussel·les continuen posant deures al govern espanyol, tot i que van remarcar que les mesures que fins ara havia fet l'executiu de Mariano Rajoy eren correctes. Qui vulgui començar...
Estem amb el mateix,
digue'm,
sempre.
Joan.
En tot això és collonut, però tot va en la mateixa direcció. Tot va en la direcció del que ja està més escanyat, del pobre contribuent, i comencem ara també contra les empreses. Està bé el reduir despeses, està bé l'intentar incrementar ingressos, però és que la millor via per incrementar l'ingrés és dinamitzar l'economia, i amb totes les mesures que proposen els polítics no hi ha ni una sola que vagi en la direcció de dinamitzar res. Tot això és teòric. Van pujar l'IVA i ja ha baixat la recaptació per IVA. Pujan a l'IRPF i ja ha baixat la recaptació per IRPF. Però és que això ho diuen els llibres. Això és a l'ABC. En èpoques de recessió, baixi vostè els impostos, no els pugi perquè s'ho carrega tot. Està fent el contrari del que s'ha de fer. Afortunadament, llegia l'altre dia que hi ha uns bancs alemanys que el que estan fent és preparar mesures per donar crèdit a les petites i mitjanes empreses espanyoles. Això és una notícia, perquè això comença a parlar de sentit comú. Els alemanys comencen a veure, i en aquest cas els bancs alemanys, que són els que tenen el contacte directe amb les empreses alemanyes, comencen a veure que o bé es dinamitzen els mercats europeus, o bé les empreses alemanyes començaran a tenir problemes seriosos. I per tant les mesures que adopten és les d'ajudar a dinamitzar. No sé, és que la veritat és que no veig res nou en el camí. Ara suposo que el debat serà quina part d'aquests dos punts o dos punts i mig han d'anar a parar a les comunitats autònomes, però per mi el debat hauria de ser un altre. És que ninguna d'aquestes mesures té sentit.
Ara parlarem, si voleu, després del marge que s'ha d'aplicar a les comunitats o no s'ha d'aplicar. Josep Maria, com veus totes aquestes mesures que proposa la Comissió Europea?
Jo començo dient que, en fi, comparteixo molt de les reflexions que acaba de fer el Joan. Una cosa queda clara, a partir no d'ara només, sinó de fa temps, és que estem en una situació d'una Espanya intervinguda. És a dir, jo penso que aquí queda molt clar que la política econòmica no està en mans dels governs de cada estat, i concretament el d'Espanya, sinó que cada una de les mesures que s'adopten o es prenen o s'han de prendre venen dictades des de fora, des d'instàncies comunitàries, que té els seus pros i els seus contres, però que en el fons demostra que l'autonomia i la independència, entre cometes, dels estats és relativa. I això ho hem de tenir en compte, sobretot quan aquestes instàncies europees són instàncies tècniques, tecnològiques, que no sempre podem saber a quins interessos també responen i fins a quin punt el control democràtic d'aquestes instàncies que dicten les polítiques de cada un dels estats tenen realment una efectivitat i un control per part de la ciutadania. Aquesta és una reflexió marc. És veritat que totes les mesures són mesures, dir, per una banda sembla que afluixin les restriccions i el control, doncs, del dèficit, estan relaxant o flexibilitzant, però per altra collen amb altres coses o aspectes que afecten directament la butxaca dels ciutadans. Bé, estem en una situació que caldrà veure en resultats i caldrà veure fins a quin punt, doncs, això és sostenible per part de la població. És a dir, jo no sé si hem d'anar escanyant el personal o hem de ser capaços de dinamitzar molt més la productivitat de les empreses i en aquest sentit, doncs bé, benvingudes les mesures de reactivació de les petites i mitjanes empreses per part d'algun dels governs centrals, a Alemanya concretament, aquesta mateixa aportació que es vol fer de cara a reduir l'atur juvenil. M'agradarà veure també com es gestiona això, és a dir, i em preocupen les dades i les xifres que continuen anunciant, i em sembla que l'última dada, no sé si era de la OCDE, que deia que d'aquí un any o d'aquí dos els índexs d'atur a Espanya arribaran fins al 28%. Ah, això, si no hi ha producció, si no hi ha activitat, si no hi ha treball, llavors això tot grinyola. Vull dir, per moltes mesures, si simplement de dir no hi ha ingressos, llavors dir el tema de pensions, dir, fins ara semblava que era un àmbit intocable, perquè està clar, no només afecta a un grup important de la ciutadania, sinó que afecta a un grup important de l'electorat. I jo penso que això els governs s'hi pensen molt abans de tocar el tema de pensions, però comença a plantejar-se la manera. Jo no sé si per comptes de reduir o de revisar això, caldria, doncs, plantejar-se si cal augmentar les cotitzacions a la Seguretat Social per fer sostenible també el pla de pensions de les generacions que venen. Bé, són coses que penso que estan sobre la taula i la incapacitat o la impotència dels estats per fixar les pròpies mesures i depenent sempre del que dicta Brussel·les ens porta a una situació preocupant.
Carles Cabanes, molt bon dia.
Bueno, bon dia.
Bé, bon dia. Clar, on veu aquestes mesures que es proposen i vaja, no sé si dir bon dia, però què en penses de tot plegat? Reforma de pensions, reforma laboral, també treure alguns productes d'aquest tipus reduït de l'impost sobre el valor afegit, també una revisió del sistema tributari, vaja.
Mira, no ho sé, perquè jo d'economista no en soc ni entenc gaire. El que sí que amb tot el que està passant i amb els polítics d'aquí i alguns de fora, el que penso una cosa per mi em sembla que és bastant greu, que no generen confiança. I quan no confies en els que et manen, doncs em sembla que, no sé, ja pots esperar-te a qualsevol cosa. Ahir sentia que no sé quina regidora, em sembla que era d'un país nòrdic, que va anar al súper i va pagar amb la tarja de regidora, va haver de dimitir perquè va comprar uns bolquers per la criatura i un toblerone de xocolata. I fins al cap de 10 anys no es va poder tornar a presentar amb un càrrec polític. I aquí amb tot aquest xiringuito que tenim muntat no hi ha ningú que dimiteixi ni que torni els diners ni res. Vull dir, això em penso que encara greuja més la situació de crisi en què estem, paint, i potser ara ja em surto per una altra cosa, no? del que parlàveu, però és que dic jo tot aquesta, això és que creia com dir, bueno, però on estem, no?
En
quina gent ens mana, no?
En aquest país en el que vivim en comptes de fer això que estàs dient, subvencionem els gintònics dels senyors diputats de les Cortes espanyoles.
Sí, però això, a veure, això és una mica de tonteria,
serà,
no?
Serà sí, és una tonteria, sí, però marca,
una tonteria.
Però faig una manera de fer.
Sí, sí, exactament.
Aquests tios estan fora del sistema. No hi ha res que apliqui per ells. Fixa't que amb tota la llista de accions punitives, penalitzadores per al ciutadà que proposen els polítics de Brussel·les, ninguna d'elles, ninguna parla de reduir el pes de la despesa amb el sector públic a Espanya.
El dels vols d'avió mateix, que han d'anar amb classe business, és que...
Sí, però, novament, anècdota. Dius, escolta'm, rebaixem el 50%. Posem un objectiu. Senyors del govern, d'aquí al mes que ve, no tenim gaire més temps, d'aquí al mes que ve, rebaixin el 50% la despesa del cost pur administratiu de l'administració pública. Facin-s'ho com vulguin, és molt fàcil. Rebaixin el 50%. Aquí han eliminat els teletacs de
anava a dir això, ara, perquè, per exemple, 340.000 euros en un any.
Bueno, està molt bé, està molt bé. És una despesa supèrflua. No fa falta, és innecessària.
No, però, mica, no, és, cotxes, perfecte. Jo diria que és una mica contradictori. I això jo ho he viscut, he estat diputat i hi havia doncs, aquest aspecte que, per una banda, hi havia un plus per desplaçaments i per i més enllà del sou, diguéssim, de diputat, fonamentalment pels diputats que eren de fora, però també els de Barcelona hi havia un tant, però a més llavors s'hi afegia aquestes perles, és a dir, els teletacs de no només de carretera, sinó de pàrquings, de ciutat, que o els bitllets de Renfe, que eren gratuïts pels diputats que agafaven Renfe.
I això de Ferrocarrils, no?
Amb convenis, no.
No, és curiós, això.
No, Ferrocarrils de la Generalitat es pagaven.
Josep Maria, per això devia comptar no només quan anaves per feina, sinó quan no anaves per feina, el teletac també funcionava.
Sí, per això. És dir, que hi hagi, és dir, si el diputat s'ha de desplaçar perquè té reunions aquí i allà i tal, jo penso que no pot sortir d'un sou només doncs, de l'activitat, sinó que són, diguem-ne, despeses extraordinàries doncs, en funció de la seva responsabilitat. Però quan això, en el fons, es duplicava, hi havia dos ingressos per al mateix concepte, és a dir, llavors és quan és contradictori. I això, doncs, com que és una inèrcia que es porta, la gent ni s'ho plantejava, doncs, de que hi havia... Això sempre s'ha fet així, sempre s'ha pagat això, sempre s'ha portat, i ara diuen, Pep, ja és bo això, que... per altra banda, vull dir, en aquest cas sí que som diferents, dir, al Parlament de Catalunya no hi ha...
Gintònics.
Hi ha ni gintònics, ni es pagava, hi havia, doncs, l'explotació per part, doncs, d'una empresa de catering, doncs, que servia i es pagaven els preus que tocaven, doncs, més o menys restringits, però no hi havia una subvenció del Parlament a l'empresa, doncs, per poguer abaratir els àpats o el consum dels diputats.
Això dels gintònics deu ser perquè a vegades veus un que està dormint per allà, no? en el Parlament.
Són pecat a minuta, però jo penso que són exemplaritzants.
Es pensen que és el menjador de casa seva. Estan convençuts que és el menjador de casa seva, que poden fer el que els hi dongui la gana. Que ells no tenen límits, ells no tenen normes, i per tant, per ells només hi ha avantatges. I és amb això amb el que hem d'acabar. Aquestes duplicitats... Escolti'm, vostè ha de fer una despesa en base al seu càrrec, perfecte, pagui-la i després fa una liquidació de despeses. El que es fa a totes les empreses del món, vostè la paga... Alguns càrrecs doncs, tindran una targeta de crèdit que haurà de liquidar amb tots els rebuts i totes les factures corresponents. Només és en el món de la política que per defecte s'assigna una quantitat fixa mensual per despeses que poden ser,
que
o no sé...
Que després no es demana comptes
o
de la...
O bueno, de les famoses dietes per al lloc de residència, no? Diu, tot això. O sigui, hi ha una part de despesa que és clarament superflua o innecessària. Però llavors hi ha una sèrie de despeses, n'hem parlat mil vegades, assessors, amics, elefants del partit, senadors...
Sí, però hi havia coses... A mi, a veure, jo soc molt amic d'un... Ara és senador, però avui era diputat quan jo estava al Parlament, que és de l'ES, de la Vall d'Aran. Uh-huh. Jo quan he anat a veure alguna vegada allà, fer... els quilometratges aquest de l'est fins a Barcelona, que hi has d'anar amb cotxe, s'acaba el Parlament doncs, a les 9 del vespre i tal, doncs evidentment t'has de quedar a dormir a Barcelona perquè no tornaràs a marxar. És a dir, llavors aquest home que fa doncs, es lloga un piset a Barcelona per les moltes vegades que havia de baixar. És a dir, tot això són despeses que realment jo penso que les ha d'assumir la cambra del Parlament. És a dir, però és diferent del que està doncs, bueno, els de Sant Cugat no tenien perquè això representava que era Barcelona. És a dir, no teníem...
Es consideren un barri de Barcelona?
Sí, o sigui, no hi havia plus, diguéssim, de fora de Barcelona. Era la mateixa àrea metropolitana. Però uns altres només que eren ja, doncs, em sembla, de Sabadell i tal, ja era... uns quilos, és com les zones
però això era un greuge comparatiu perquè sí. Havíeu de pagar el tren també com a mínim
sí, això, no? Sí, 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 exacte,
tot, no, però hi ha tren no cal agafar el cotxe
tren, tant a tu, també sí, sí. L'exalcalde i el conseller a vegades també l'agafa sí. Perquè es veu, no és que estigui explicant sí, cap sí, tapaneria sí, sí,
però tu parles d'un cas extrem i on està clara la necessitat, però hi ha aquests senyors diputats que són diputats perquè es van presentar a Astúries, tenen tres pisos a Madrid, viuen a Madrid, de fet resideixen a Madrid, ja ho feien, i cobren dietes per desplaçament des d'Astúries. Sí. Aquestes no són necessàries.
No sé, el senyor Duran Lleida, si el Palas doncs, el paga, doncs, de com
funciona. Per exemple, no? Sí. Però no, li fan un acord molt bo, diu, sí. Li va molt bé per fer sopars. No? és tot aquest tipus de coses. No en parla d'això, les mesures de Brussel·les. No diuen, escolti, vostès, com a equip directiu del país, gasten massa.
Però és que això ja no els hi haurien de dir de Brussel·les, això ja els hi hauria de sortir
ja, però d'ells, no? El que els hi surt amb ells és subvencionar-se els gintònics.
Clar, és el que jo em queixo, que no veus una mostra de, no sé, de bona voluntat de dir, no sé, com a mínim fem veure alguna cosa, no? Però és que no.
Ara, les reformes estructurals són les que doncs, s'han de plantejar a fons, és a dir, reformes estructurals.
Veure, perdona, aquest dia que li preguntaven a l'alcaldessa de Madrid sobre el casament de la seva filla, una de les contestes que va fer, la duda ofende, no? És aquest to, no? Vull dir, escolta, què coi m'estàs preguntant a mi, si jo tinc tot el dret, no? A fer el que a mi...
Estic llegint els sectors que es poden veure afectats per la pujada de l'IVA al 21%, i cada cop em preocupo més, no?
Està acceptat, ja.
Veig aquí...
No, però va per aquí.
Però ja ho han dit. Ha de pujar els productes que tenen l'IVA reduït.
I posa calendari, eh? Exacte.
Perquè el PP deia que no pujaria els impostos, que no volien pujar els impostos, i ara ja els pujaran.
Jo, sí, exacte.
Alimentació, que això és algo que normalment ens afecta bastant.
I això és de les coses que es nota, perquè quan es va comprar, òbviament, doncs més o menys tu guardes el tiquet i saps no sé què, i veus l'escalada de preus quan hi ha algun augment d'aquests en productes concrets.
Jo solo anar al súper, no? Els dilluns vaig al súper, i més o menys la llista s'hi sembla bastant cada dilluns. No? I això ho notes, dius,
guarda un tiquet,
abans pagava no sé quan, cada vegada.
Omplia el carro i
ara no més. Sí, sí. I el súper és el mateix, i han baixat els preus, no?
I això i omplir el dipòsit de la benzina i les coses d'aquestes.
Sí. Espera, productes sanitaris, habitatge, que ja va bé, doncs pujarem a l'IVA de l'habitatge, hostaleria i restauració. Coca-Cola, l'últim anunci que ha fet, no sé si l'heu vist, es diu Benditos Bares. I el que fa és molt maco, típica pel·liculeta, que el que intenta és parlar de per què els bars són tan, són tan característics, tan genuïns, tan xulos aquí a Espanya, i la necessitat de conservar-los, promocionar-los, d'ajudar que no tanquin, perquè estan tancant moltíssims bars. Això Coca-Cola, òbviament, ho fa, perquè cada cop que tanca un bar ells deixen de vendre unes quantes ampolles de Coca-Cola. Però al final no deixa de ser una realitat. Puja l'IVA dels bars, tancaran els bars. Puja l'IVA dels restaurants, tancaran més restaurants. El consum en aquest país s'està eliminant. No està baixant, no s'està eliminant. I, bueno, i tot aquest tipus de mesures van en aquesta línia. Que aquesta pandilla que tenim gestionant el país no reaccionin contra això, és lògic. Estan evitant el rescat. Aquest país hi ha que rescatar-lo. Ja ho diuen.
Però està intervingut.
Sí, està intervingut.
La paraula com... Sí,
però aquesta intervenció hauria de ser real. Aquesta banda que ens està governant, el que ha de fer és marxar. Són uns incompetents, són uns ineptes, no saben fer-ho, no en tenen ni idea de com fer-ho. I per tant no saben, no poden, no volen defensar el país que haurien d'estar gestionant. Fora! Si ara venia a gestionar la Merkel, que vingui! Però si no,
els que tinguem, que ens defensin de veritat. I si aquests no en saben, busquem-ne uns altres. Òbviament no d'aquells que fan entrevistes per la tele, no busquem-ne d'altres que sàpiguen el que han de fer.
La pregunta és qui posa el picarol al gat, no?
Bueno, estem sempre amb el mateix, és veritat.
Jo el que em preocupa és que després, a l'hora de demanar comptes d'això, que diu el Joan, on es demana comptes a les eleccions, és a dir, quan es forcen o quan es fan eleccions, però ens trobarem de què, és a dir, jo no he sido, no? És a dir, jo he fet, jo ja havia dit que no pujaria impostos, però m'ho han fet fer. L'altre, no trobes mai el que respon davant de la ciutadania, i en democràcia això és fonamental. És a dir, escolta, tu has fet una política econòmica que no ha funcionat, que ens està ensorrant, és a dir, no és la sortida de la crisi, sinó l'enfonsament del pou. Llavors dius, la ciutadania diu, busco una alternativa, qui em dona una altra... Llavors el perill és que et surti el populista, el demagog i tal, doncs de que et vulgui vendre duros a quatre pessetes, no? També perquè això és l'atmosfera o el clima perquè surtin demagogs aquí dient-nos doncs, que ells tenen la solució màgica, que tampoc hi deu ser. Però home... busquem algú que d'una manera raonada ens plantegi alternatives que no vagin doncs, només a la retallada sinó a la reactivació empresarial i econòmica i a l'ocupació.
Aquí a Catalunya que, diguem, tenim una mica més de sort perquè tens una mica de més ventall per triar, però és que la resta de l'Espanya només hi ha dues opcions i tal com estan ara,
bueno, els sondejos ja van repartint, és a dir, l'última enquesta que hi havia és que si es fessin ara les eleccions, els dos partits aquests majoritaris que dius, sumats tots dos, no arribarien al 50%.
Ja.
Per tant, vol dir que això sí que es comença a atomitzar, és a dir, i
ens ahir no sé si vau veure Singulars. I hi havia aquell que havia sigut...
El Stringer?
Sí, va ser...
Jo el vaig veure al Gato l'Agua un dia,
És un personatge molt especial,
doncs, ahir...
Et va agradar i tot.
Sí. No, trobo que va parlar... A veure, si era veritat el que deia, no?
Té un currículum molt, molt especial.
Molt, no sé, molt equànim, molt... Sí. I li va preguntar al Barberà pels sobres... I va dir que ell sap segur que molts dels que estan al govern que han rebut sobre.
El Stringer té l'avantatge de que primer és un personatge molt intel·ligent i després que en la situació actual és un home lliure. I té la capacitat doncs, de mirar el passat, el seu passat popular i el seu passat...
Va dir una cosa, perquè esclar, el va burxar per la qüestió d'aquí i va dir, dius, que quan les lleis no serveixen al poble... doncs ja no serveixen, no? I vaig pensar, no?, que estava bé, no?, i que les lleis han de servir al poble. Si hi ha una llei que no...
Però llavors, si les lleis no serveixen, vol dir que s'han de canviar. I qui les canvia? Les canvien els polítics que han estat elegits. I és aquest, ens tornem a trobar amb el repte. És dir, com la ciutadania sap...
Però volia dir que, a veure, que la gent, tal com està ara, que la solució la té la gent... perquè la política no la porta ara, no? Això lliga amb el que estàvem dient ara, no?
És a dir, que el que dius és que ahir en un mitjà públic un exalcàrrec del partit que és l'origen del partit que hi ha al govern afirma obertament que els actuals components del govern han cobrat irregularment diners del seu partit des de feia anys.
Va dir que hi havia el sou, un sobresou i a més el sobre.
Vale, caram, sí, és a dir, que va dir obertament que hi havia un tràfic de diner negre en el seu del partit. Doncs ja està, tranquils, avui la fiscalia d'ofici deu estar actuant, suposo, no? Perquè estem en un estat de dret...
Com a testimoni, el crido.
No sé, jo d'això no en sé gaire, però és el que faria, no?
TV3 no arriba allà, home.
No, però està penjat a la web i segur que la fiscalia està rebent tuits, missatges, e-mails de tothom dient, escolti'm, ha vist això?
I li va preguntar per l'Aznar.
Bueno, aquí no sé si la fiscalia, perquè la fiscalia doncs, se'n renta una mica les mans, però el jutge Ruth sí que està investigant per veure doncs, i estirant els fils.
De fet, no és el primer que ho arribarà, exacte. A càrrec del Partit Popular.
Li va preguntar per l'Aznar i diu si posaria les mans pel foc per ell i va contestar una altra cosa que no tenia res a veure. Diu, això no li preguntava, diu, no, jo continuo amb l'altre, que és clar, sense dir-ho obertament.
És que diu que torna, que... Sí. Per si acaso.
Ahir a la política espanyola, però vam tenir un moviment interessant, el coordinador federal d'Esquerra Unida, Cayo Lara, i Joan Herrera i Joan Josep Nuet, que són dirigents d'Iniciativa i d'Esquerra Unida i Alternativa, van signar al Congrés una declaració conjunta en favor del dret a decidir dels catalans i, també van afegir, de tots els pobles de l'Estat que manifestin la voluntat d'exercir aquest dret. Per tant, Cayo Lara és el primer dirigent polític espanyol, ara en posició de responsabilitat, que pren aquesta posició pública a favor del dret a decidir.
Mai és bo que...
Ell va dir una frase, perdona, Josep Maria, sí, que em va semblar interessant. Sí, sí. No volem que Catalunya es pensi que a l'altra banda no hi ha ningú.
Exacte. Aquesta és la frase...
Excel·lent.
És la frase que... I el mateix que jo ara fa 4 o 5 mesos deia una altra cosa.
Sí, ha fet un canvi. Algú li ha explicat.
Que algú li deu haver explicat i ho deu haver entès, i és bo que fora de Catalunya algú es plantegi que aquí doncs, hi ha un repte democràtic que s'ha de veure
aquest
com es resol.
Aquest que us comentava ahir li va preguntar, diu, a veure, dius que és que encara que la Constitució no ho digui, diu, si Catalunya vol fer una cosa, diu, és que la farà i l'ha de fer, i llavors va dir una cosa que també va fer, diu, per favor, no marxeu, diu, perquè si marxeu vosaltres ens deixareu un panorama. I li diu quan torni a Madrid, què li diran a Madrid? Diu, bueno, diu, que diguin el que vulguin, diu, jo dic el que jo sento.
No, però Madrid ha d'estar molt tranquil·la, perquè té una pedrera d'excel·lents gestors polítics, com el president de la Comunitat d'Extremadura, el president de la Comunitat de Galícia, la presidenta de la Comunitat d'Aragó, que són grans gestors, que compleixen estrictament el dèficit, que saben com fer les coses i que segur que salvaran el que quedi. Sí. De...
Molt bé
de
la ironia, Joan.
S'entès.
I ho diu sèrio, que no veuen la cara que fa quan ho diu.
És que quan parlo vaig veient les fotos de cada un. I, ostres, el Monago és un tio d'aquests de bar, jo m'imagino, amb una cazalla al damunt de la barra, amb un puro ja pràcticament acabat, caient-li la cendra al damunt de la camisa i despentinat i greixós. I a la d'Aragó, pues, més o menys igual, no? Dius, i aquests tios estan, efectivament, pressionant perquè, al final, per garantir que els seus ingressos no es mouen. És la seva única preocupació. És sigue me dando lo mío. I que lo pague este desgraciado. I, claro, aviam si... L'altre dia les declaracions del Monago eren per sucar i pa. A ver si... que alguien pueda hablar de reducirnos la solidaridad. I ho deia com indignat. A ver si Europa vamos a ser más prioritarios para Europa y para España. Jo pensava, pues efectivament, no sé per què sou prioritaris per Europa, però des de luego per mi no ho sou. I per tant, alguna cosa hauríem de canviar en aquest sentit.
De fet, no es va posar d'acord amb els barons territorials, Rajoy, va intentar negociar el marge de dèficit, al qual fèieu referència al començament de la tertúlia, i no se'n va...
Però aquesta cosa per què ha de negociar? No mana ell.
No, vaja, però...
No mana ell. I ara han de quedar per un altre dia, perquè quedaran per un altre dia i quedaran per un altre dia.
Però no està en una posició de força excessiva com per poder donar un cop sobre la taula, no?
Europa l'ha ajudat en aquest sentit, no? És a dir, la flexibilització que li han donat li permet fer aquesta flexibilització també autonòmica. Però...
Jo fa uns dies que no em trobo gaire bé.
Ei.
I deu ser això de l'espanyolització, que em deuen estar intentant espanyolitzar i el meu cos no ho acaba d'assimilar, això. No.
Se polen espanyol, el que sí, acabo de
deixar-lo. Sí, sí. Ara, això la gestió... Sí, no, sí, sí. I va des dir, parlem així del marc general i tal, a mi em preocupava l'escena ahir dels farmacèutics presentant a la presidenta del Parlament una amenaça, diguem-ne, de denúncia formal a la Generalitat per cobrar els interessos de la demora que hi ha hagut, doncs, en pagament. Això és molt seriós, això és un sector també important, no, important o no important, no sé, però és un sector clau en el servei d'aquest país. I aquí, doncs, el govern de la Generalitat doncs, també s'ho mira així, doncs, bueno, va passant, qui dia passa any empeny, però en canvi doncs, hi ha farmàcies que han de tancar. Vull dir, arribem fins a això, deies doncs, del bar que havia de tancar o de l'altre que havia... Doncs hi ha farmàcies, vull dir que ja és de les coses
que... Tanqui una farmàcia i ja...
No, és un símptoma de les coses... I és doncs, també per un determinat tipus de gestió que s'està fent, vull dir que no són capaços de
estan molt descotegides les farmàcies. Jo tinc amics farmacèutics, tenen farmàcia de tota la vida, i t'ho expliquen, diu, el problema no és tant que no paguin. Mira, doncs el que ha pogut anar fent racó, doncs ho vas intentant finançar. El problema és que saps que no et paguen el dia després del venciment. És a dir, no t'avisen. No et diuen el dia 1, mira, el dia 30 ho tinc xungo.
Avui haurien de pagar, per exemple.
Avui tocaria,
avui
no?
Toca.
Pues, avui sabran si cobren o no. Clar, diu, quan ja portes 3 mesos, el quart fa mal. I hi ha moltes farmàcies que depenen molt del que és la recepta, totes aquestes ho tenen fatal. Uh-huh. El que està més o menys en zones de trànsit, que pot complementar la venda per a farmàcia, amb bellesa i tal, doncs tira. Però els que depenen d'això, farmàcies de poble, ho tenen dificilíssim. No? Uh-huh. I això, i aquesta part, és estrictament una mala gestió de la Generalitat. Una cosa és que no tinguis diners, i d'això doncs, no, segurament no en són totalment culpables. Però que no avisis en el que perjudicaràs, això és, és implantejable.
I al final saps què passarà? Que, doncs, que serà l'Estat i haurem de tornar a recórrer a l'Estat i doncs, ens queixem de l'Estat i tal, que dirà, escolta, jo ja us pago doncs, totes les factures de tot arreu a canvi doncs, de que després doncs, hi haurà una altra negociació amb les aportacions que pugui fer l'Estat a les autonomies, però intentarà liquidar aquests deutes d'empreses doncs, de tercers doncs, que les autonomies no poden pagar. Però està clar, i qui diu això, diu, parlem de la farmàcia, parlem dels ajuntaments. Els ajuntaments de Catalunya estan ofegats perquè la Generalitat no els paga el que els hi ha de pagar. Vull dir, estem en una situació, i després ja no parlem de les empreses que no depenen, però és el sector públic que està malament, igual que el sector privat. I llavors, clar, és un país que està en fallida.
Bueno, si ara s'ha de pagar els que vulguin anar a l'escola privada per aprendre en castellà, encara una mica més, no?
Això diu que ho pagaran els de Madrid, llavors que ho paguin.
Si ho pagaran, però després ho descomptaran sí. D'aquí.
Per exemple, a Sant Cugat li deuen més de 2 milions d'euros només en matèria d'educació, la Generalitat. Ah.
Llavors arribes tu venent, jo ara tinc un net que ha d'anar doncs, a la llar, doncs, una llar d'infants se'n va quasi als 400 euros al mes. És a dir, els pares, el pare treballa i la mare doncs, està a l'atur, sense cobrar atur. Vull dir, està, doncs, és a dir, amb un sol sou, pagar la hipoteca, pagar la llar d'infants, pagar, és que no arriba, no hi ha manera. Vull dir, bueno, llavors, dins, quin és el servei públic que fins ara havien pogut oferir els ajuntaments, amb llars, amb escoles i tal? Doncs no.
I que també això passa peta. Una cosa, que quan vas avall vas molt ràpid. El que costa és pujar. Uh-huh. I que quan es comencen a espallar les coses és una mica com allò dels allauts de neu, no? Vull dir que una cosa va arrossegant l'altra. Uh-huh.
Però fixa't que no els hi tremola el pols quan han d'eliminar els serveis bàsics. En aquest cas, la llar d'infants. No dubten, no tenen problemes, ho fan ràpid. Uh-huh. Quan el que han de fer és reduir la seva despesa, ni se'ls ocorre, ni s'ho planteja.
Per la despesa administrativa, bàsicament, o de...
Sí, la despesa administrativa pura i dura. La despesa, el que deia abans, els assessors, assessorets, amics, gent del partit, elefants, tot aquesta...
I aquí, Joan, deixa'm fer només el parèntesi, dir que en aquest cas... Els sindicats, els nostres sindicats famosos, hi ha un zel extraordinari per la defensa, entre cometes, d'aquests col·lectius, entre cometes, funcionarials, per damunt de tot, és a dir, no dels que no tenen feina i tal, i que costa i tal, sinó preservar, bueno, escolta, poder s'ha de racionalitzar també això, vull dir, és que és una cosa porta a l'altra, però...
És que tothom, sempre tendim a generalitzar i sempre hi ha excepcions, no? Però... és que jo tinc dret i sempre, generalment sempre sense parlar dels drets, però també hi deu haver la contrapartida dels deures, no?
Els deures és pagar aquí.
No, però a veure, no sé, per un treballador tinc dret a dir, bueno, tu també tens el deure de fer la feina, estic posant un exemple, no? No sé, és que ara no sé per què ho deia això.
Una cosa, Carles, tenim una exposició teva a l'Ajuntament.
Ei, què passa?
Al vestíbul,
sí. Va, ens ho dius.
Tens una falca ara.
Tinc una falca.
Ja en parlarem després amb més calma en altres moments de la missió.
Aquest cap de setmana aprofiti per visitar.
Sí.
Somriures, no es diu el nom?
La mirada en el somriure en la mirada. No m'ho he après mai, això. Vaja. Em posaria aquest títol així una miqueta... Bueno, no sé com. A veure, és una exposició que fa 5 anys que es va exposar a la Casa de Cultura i s'havia d'exportar a altres llocs, no sé per què no s'ha exportat. I ara, bueno, vam parlar de tornar-la... Està tot fet, està, no, o sigui, estava tot a punt, diguem-ne, per tornar a exposar. Ja s'ha pensat que es podia posar en el vestíbul de l'Ajuntament. És, bueno, la meitat, encara no arriba a la meitat perquè l'espai no és el mateix. I bé, jo content de que es torni a treure al carrer, perquè suposo que hi ha gent que no la va veure en aquell moment i potser ara la veuran, doncs no ho sé, l'Ajuntament és un lloc que més o menys hi passa gent i bé, doncs
es fa habitualment
d'aprofitar el vestíbul.
Aprofitar el vestíbul, sí. Sí. Va fent desfilada de
sí, exposicions, fan mostres, coses, sí, de a vegades coses del medi ambient i sí, sí.
Però què s'hi pot veure exactament? Fotografies de...
A veure, és un recull de fotografies que jo he fet, doncs, no sé, al llarg de no sé, de 10 o 15 anys. Un dia em vaig donar compte de que tenia bastantes fotografies de nens d'Àfrica i d'Extrem Orient. I
teves?
Meves, sí. I són fotos, bueno, de nens que jo he conegut, que he trobat, que fotos robades, fotos consentides, però que són nens que al Tercer Món potser tenim una imatge de que, potser perquè la premsa o reportatges, que tot és gana, tot és fam, tot és misèria, i evidentment hi ha llocs que la cosa no els hi brilla, però els nanos juguen i riuen. I com nosaltres jugàvem, doncs, quan érem petits, que jugàvem amb terra i amb quatre coses que teníem, no? I malgrat això, els nanos, doncs, tenen aquesta vivesa i aquesta espontaneïtat que a mi m'ha complegut molt el tracte més o menys que jo he tingut amb ells, no? I vaig pensar que podia ser una visió des d'un altre potser punt de vista, no? I llavors són nens, doncs, que estan més o menys somrients i com criatures com les que haurien de ser. A més, quan penses que són nanos que tenen molt poques coses i que vas, vulguis o no, a menys jo, perquè quan has conegut o trepitjat una miqueta altres terres, ho compares a vegades amb el que tenen aquí les criatures i que encara no en tenen prou i que, etcètera, vull dir, a veure, evidentment, torno a dir que generalitzar a vegades no es pot fer, no? Però dius, un dia aquests nanos, escolta, xapó, no?
També està.
Doncs escoltin, ja ho saben.
Cap a l'Ajuntament.
Cap a l'Ajuntament. El vestíbul fins quin dia?
Estarà fins al 13 de juliol. O sigui que...
Carai,
per tant, segur que ja tenim temps.
Doncs escoltin, ho hem de deixar aquí. Avui tindrem per ser la compareixença de Xavier Martorell al
sí?
Parlament per parlar sí. d'aquests presumptes casos d'espionatge polític.
Sí.
Dirà que no sabia res.
I
jo no vaig ser.
Algú li preguntarà què pensa fer.
Això depèn dels partits.
No el que ha fet, sinó el que pugui fer després.
Jo puc fer de...
D'advocat del diable.
Visionari del futur.
Sí.
Ah, no passarà res.
Ja està. Jo depèn dels secrets que guardi aquest senyor d'altres coses.
És clar que en guarda, que hagués passat alguna cosa.
És el que el manté així actiu.
Mm-hmm. Escolta, ja tindrem temps de valorar-ho. En tot cas, cop.cat ara ho seguirem.
La solució és la propera setmana.
Exacte. Josep Maria, Carles i Joan, fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per haver vingut i, vaja, ja ens veurem la setmana que ve.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.